Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Fa un mes el risc de rebrot era de 64 punts, la setmana de Sant Joan era de 74 i aquesta ha arribat als 1.167. La pandèmia del coronavirus torna a estar descontrolada. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. L'única dada positiva és que els contagis no es tradueixen en ingressos hospitalaris, ja que estan afectant majoritàriament gent jove. De fet, la mitjana actual de la ciutat és de 26 anys. Per això, des dels serveis de malalties infeccioses del Taulí recorden la importància de vacunar-se perquè la malaltia no generi complicacions.
Pas definitiu per renovar el Parc del Nord.
La Junta de Govern local ha adjudicat les obres i aquestes podran començar a la tardor. Això vol dir que abans que acabi el 2022, els veïns ja podran passejar pel nou espai verd.
I en esports, Bruno Barrientos canvia el cercle sabadellès pel Reial Club de Tenis Barcelona.
El fins ara director esportiu de l'entitat tanca una etapa de 14 anys a la carretera de Bellaterra. Ho fa atet per la grandesa del club de Barcelona, que considera el millor del país i on treballarà amb la seva escola de tenis.
Us ampliem aquestes i més notícies en la pròxima mitja hora amb Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, cop d'ull als serveis. La setmana ha començat amb molta calor a Sabadell, ara mateix 31 graus, cel assolellat. La Carme Farnell ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bona tarda.
Bona tarda. La temperatura continuarà pujant de cara a aquestes properes hores, aquestes immediates hores, i és que a hores d'ara ja tenim aquests valors de 33 i 34 graus cap al Pla de Lleida. Sobretot cap a la zona del Segrià podrà enfilar-se fins als 37 o 38 graus. També cap a la Catalunya central, punts del Prepirineu o bé interior de les comarques de Girona, la temperatura màxima s'enfilarà fins als 34 graus. On sí que quedarà una miqueta més baixa que la d'ahir és al litoral sud, i és que aquí hi ha deixat de bufar el vent de component oest, i el que fa és que la temperatura màxima no s'enfili tant com ho va fer ahir. Tot i això, farà calor, no només aquí, sinó a la resta del territori, i és que durant la tarda continuarem parlant d'un temps molt agradable, assolellat, i també cal destacar que creixeran alguns núvols d'evolució propis de la calor, propis del bon temps, però que ni tan sols han de deixar ruixats. Això sí, estem a l'espera de canvis que ens arribaran de cara a demà a la tarda, però sobretot de cara a dimecres, quan ja tindrem alguns xàfecs amb tempesta. De cara a demà, però, encara mantindrem l'ambient càlid. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem algunes complicacions a les carreteres que ens envolten. Per exemple, hi ha circulació amb retencions a Montcada i Reixac a la C58 per anar cap a Barcelona, i també a la sortida 12 de Sabadell per anar cap a Terrassa, també per la C58. Retencions també a l'hora d'agafar l'autopista per la B30 Barberà del Vallès en sentit Tarragona i també per anar cap a Girona. Passen 3 minuts i mig de les 7. Sabadell supera per segona vegada, com us dèiem en titulars, els 1.000 punts en l'índex de risc de rebrot. Es tracta de la xifra més alta de tota la pandèmia, ja que avui aquest factor es troba als 1.167 punts. Entre els factors més importants hi ha la nova variant Delta, però també el relaxament de les mesures i l'augment de la mobilitat social, especialment entre els joves, que són els que es contagien més en aquesta onada. Una situació delicada que encara, però, no s'ha notat als hospitals, Aleix.
Doncs no, perquè les xifres de l'última setmana de juliol no són gens bones. A més del risc de rebrot, Salut ha notificat 589 casos positius a les més de 4.200 PCR practicades, amb una taxa de positius del 12%. També van a l'alça la RT, l'anomenada velocitat de contagi, que és ara de 3,90, i la incidència a 14 dies, que és de 300 punts per cada 100.000 habitants, tot i que no s'ha comunicat cap defunció. L'únic indicador que decreix és l'edat mitjana dels contagiats, que ara és de 26 anys, quan fa només una setmana era de 40.
Des del Parc Taulí miren amb cautela els números d'ingressats. Ara mateix Sabadell té 17 pacients hospitalitzats a planta i 4 són a l'UCI.
Per Marta Navarro, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Sabadellenc, no és un moment per relaxar-se, sinó per accelerar la vacunació.
És una carrera contra rellotge, no? El virus va molt de pressa i nosaltres hem d'anar encara més de pressa que ella a vacunar-nos, perquè és la cosa que estem veient, doncs, que realment pot fer disminuir l'impacte. De la gent que hi ha hospitalitzada, la majoria són gent jove, que encara no tenen la vacunació completa, que només tenen una dosi. Ja sabem que la vacuna no és el 100% efectiva i que fins i tot vacunat doncs tens un petit risc entre un 1 i un 10% d'agafar la malaltia. No sembla que sigui tan greu si l'agafes en tot vacunat. Vull dir que la vacuna dona una protecció molt bona i hem d'aprofitar.
La ciutat només havia passat la barrera dels 1.000 punts el gener passat, quan durant la primera quinzena els indicadors van assolir els 1.103. Navarro descarta que ara la variant Delta sigui més greu que les altres.
Va passar amb la variant anglesa, passa que igual fa uns mesos doncs, no ho teníem doncs, tan monitoritzat, no? Però és veritat que va començar a aparèixer a començament de maig i ha anat incrementant doncs, la seva presència i ara mateix doncs, és com ocupa doncs, un 80% dels contagis són Delta, un 20% encara és soca anglesa i segurament, com que és una variant més transmissible, és probable que d'aquí a final de mes doncs, pràcticament el que tinguem doncs, tot sigui variant Delta. Ens ha de preocupar perquè és més greu? No sembla que sigui més greu la variant Delta.
La doctora avisa que s'està a l'expectativa si hi ha un increment i recorda que entre 1 i un 2% dels més joves poden tenir malalties respiratòries derivades del coronavirus.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Obrim crònica política. La Junta de Govern adjudica el contracte d'obres de la primera fase del Parc del Nord. Té un cost de 2,2 milions d'euros, la meitat finançats pel programa FEDER de la Unió Europea. La idea del projecte és recuperar l'antic torrent del Capellà, que recorria el parc, i envoltar-lo d'elements naturals propis del Rodal.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha defensat que cal tornar a posar el verd dins de la ciutat.
Un projecte que una de les característiques que, si recordeu, doncs ja vam explicar que tenia és precisament aquesta voluntat, com també hem fet en el Jardí de Campoamor, doncs de gran parc periurbà i, per tant, amb aquesta voluntat de que hi hagi moltes zones verdes, moltes zones doncs, de tranquil·litat, per anar canviant aquest model que tenim a les ciutats, no? Que és més típic d'un model dels anys 90 i no del segle XXI i que tenim molt clar que aquest segle XXI ha de ser diferent, que és anar deixant a poc a poc de banda aquells projectes d'asfalt, aquells projectes d'obra i de pedra més dura per projectes més de naturalització dins la ciutat.
La idea és que les obres comencin aquesta tardor i s'allarguin durant un any. Per altra banda, el govern també dona llum verda al pla de millora urbana de la Roureda, el qual ha de permetre la construcció de 99 habitatges per gent gran i 50 pisos de lloguer protegit. En la sessió d'aquest matí també s'ha donat el vistiplau a renovar la gespa artificial dels camps dels Marinals i de Sant Oleguer, així com la instal·lació de 4 punts de càrrega ràpida per a vehicles elèctrics, 2 a l'avinguda de Prat de la Riba i un parell més al carrer del Garsuari Pasqual.
I el ple municipal de juliol debatrà per primer cop la iniciativa de repartir un xec comerç de 20 euros a totes les famílies de la ciutat. El primer tràmit que haurà de superar és l'aprovació de les bases reguladores d'aquesta subvenció que rebran els comerços, restaurants i mercats no sedentaris, que és precisament on podrem anar a gastar aquests diners del xec. De totes maneres, la mesura no entrarà en funcionament fins a la pròxima tardor.
Per altra banda, l'última sessió plenària del curs també té la intenció de formalitzar la declaració de Sabadell com a una àrea amb mercat d'habitatge tens. La consideració que la ciutat va obtenir l'any passat, arran de la llei 11-2020, i que pretén contenir el preu dels lloguers, ara amb l'objectiu és allargar la declaració 5 anys més. El regidor d'habitatge, Eloi Cortés, ha enumerat que haurà de fer l'Ajuntament per moderar els preus de l'arrendament.
Que pel que fa a l'Ajuntament de Sabadell, bàsicament és la construcció d'obra nova, la compra d'habitatges per tanteig i retracte i l'ús del planejament en la línia del que hem explicat abans amb el PMU de Roureda per generar noves bosses, no?, i desenvolupar nous espais on es construeixi habitatge de protecció oficial de lloguer, per tant, que es pugui contenir el preu del lloguer. I després una part molt important que és com concertem les polítiques d'habitatge amb la Generalitat, que és qui té realment les competències d'habitatge, doncs per intentar controlar els preus del lloguer a la ciutat.
Per altra banda, el ple també valorarà si es formalitza la constitució de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, del qual Sabadell en vol formar part al costat de 7 municipis més. L'objectiu de l'entitat és reforçar la veu dels municipis a l'hora de prendre decisions que afectin la segona corona metropolitana.
Pel que fa a les mocions, Esquerra i Junts instaran les companyies elèctriques i de telecomunicacions a retirar el cablejat que penja d'un bon grapat de façanes de la ciutat.
El regidor republicà Santi Valls anima el govern municipal a liderar un conveni amb les subministradores per tal de revertir el desgavell actual.
S'ha primat la connexió, que hi estem d'acord, però arriba un punt que hem de primar també una mica la qualitat estètica, no? Ja que som molt primirats en segons quines coses, l'exercici que pot fer qualsevol ciutadà ciutadana d'anar mirant tots aquests cables a la que portes 10 minuts. És preocupant, eh?
La Crida demanarà que els serveis d'intervenció socioeducativa augmentin de 7 a 10, com recull el Pla d'Acció Social. El regidor Lluís Perarnau ha desvelat altres acords de la proposta.
La creació d'una taula amb les entitats socials que treballen amb la infància, l'adolescència i la joventut per abordar aquest desplegament del model 6 a la ciutat i en el sentit del desplegament geogràfic. Aquest seria el primer punt. El segon punt seria el tema de les fórmules de major estabilitat de col·laboració público-social. I el tercer seria un pla plurianual de desplegament en què s'abordi en diferents anys.
Finalment, Podem aposta perquè l'Estat o la Generalitat creïn una energètica pública que freni l'augment del preu de la llum. Marta Morell n'és la portaveu.
I davant d'aquesta situació, doncs són necessàries que hi hagin reformes en el sistema elèctric que s'han d'impulsar des de l'administració central. Algunes ja s'estan duent a terme com a fruit del pacte de coalició entre el PSOE i Unidas Podemos, però encara hem de seguir avançant, no? Perquè hi hagi una major participació del sistema públic, no? En el sistema energètic.
El mes de març, Esquerra i Crida van veure com el ple els tombava una proposta semblant.
La patronal de la petita i mitjana empresa, Pimec, reclama un corredor ferroviari entre tres capitals de comarca, Granollers, Sabadell i Martorell. També defensen una infraestructura viària, com la B40, que s'ha d'acabar i allargar fins a Castellà, o la millora de la Ronda Est de Sabadell.
Ara bé, la unió de Granollers amb Martorell passant per Sabadell ha de ser una prioritat per les administracions, segons Josep Maria Catalán, president de Pimec al Vallès Occidental. Com ha dit el Cafè de la Ràdio, cal que la gent es pugui desplaçar per la segona corona metropolitana sense entrar a Barcelona.
Jo crec que n'hi ha, tenim moltes deficiències a nivell del territori i com deia l'altre dia, crec que no podem dependre que tot el moviment tingui que passar per Barcelona. Per això una de les reivindicacions que fem és que tindrà aquest eix transversal, principalment a nivell ferroviari, que es permeti el que seria la segona corona estar comunicada en diferents poblacions, no?
Per altra banda, també apunta que cal garantir que els treballadors dels polígons, així com els estudiants de formació professional dual, puguin arribar als seus llocs de treball amb transport públic.
Notícies vespre.
Potenciar la biodiversitat de la ciutat. Amb aquest objectiu s'ha habilitat una àrea del Parc Catalunya com a jardí de papallones. L'espai de 75 metres quadrats pretén afavorir el desenvolupament d'aquesta i altres espècies polinitzadores en un entorn segur. El tinent d'alcaldessa de territori, Jesús Rodríguez, creu que el Parc Catalunya era la localització idònia per acollir aquest jardí.
Home, el Parc de Catalunya, per l'extensió que té, és idoni i donat que té una centralitat dintre de la ciutat, doncs es fa molt visible que qualsevol persona de la ciutat pugui gaudir d'aquest entorn. És una centralitat que pot potenciar més aquest missatge que comentava abans.
El jardí el conforma més de mig miler de plantes aromàtiques i vivàcies autòctones, un espai propici pel desenvolupament de les papallones.
Un element que s'assuma a d'altres com l'hotel d'insectes, que també acull el Parc Catalunya des de fa pràcticament 3 anys. Dues actuacions que volen ser un pas endavant en la naturalització, tal com ho ha qualificat el tinent d'alcaldessa de la ciutat. En aquest context, el govern municipal treballa amb la intenció de crear 16 illes naturals protegides arreu de Sabadell que permetin avançar en aquest objectiu. En total, fins al mandat, s'actuarà en 2,3 hectàrees de superfície.
Regular l'accés als espais naturals per garantir-ne la supervivència. Aquesta és la idea dels ecòlegs per no danyar més els espais, encara que enguany no esperen que les aglomeracions siguin iguals a les de l'estiu del 2020. Els científics recorden que l'impacte zero no existeix, però que hem d'aconseguir una petjada assumible pel medi natural.
Arran de la pandèmia, els diferents confinaments, l'interès dels espais naturals ha crescut i també l'ús que se'n fa a vegades de forma irresponsable per part de la ciutadania. Carles Castell, doctor en ecologia, investigador i divulgador del CREAF, ha posat com a exemple la població d'amfibis d'alta muntanya pel contacte humà amb l'aigua o les piles de pedres fetes pels visitants i ha defensat que per evitar el deteriorament, limitar l'accés als parcs és una bona mesura.
Es pot saber de manera més o menys intuïtiva, però on es pot fer un estudi detallat, com s'ha fet a molts llocs, de saber quina capacitat té per acollir quantes persones dia, fins i tot. Això hi ha treballs molt, molt acurats i, per tant, el fet, per exemple, que no s'hi pugui arribar amb vehicle privat fins allà mateix, és un primer filtre. I potser, no ho sé, hi ha llocs, hi ha països que es fan reserves prèvies per anar, perquè, a més, és el que dèiem abans, no és només l'impacte que tens, sinó que és la qualitat de la visita i de l'experiència, que no és la mateixa, no? Està més o menys sol que envoltat de persones.
A més, ha subratllat la necessitat que la ciutadania que estigui interessada en visitar espais naturals s'informi sobre com ens hi hem de comportar.
El mullat per l'esclerosi múltiple torna aquest estiu amb més força, a diferència d'un estiu del 2020 encara molt marcat per la pandèmia. Tot i el repunt de casos de les últimes setmanes, la iniciativa solidària es farà el pròxim cap de setmana a més de 300 piscines d'arreu de Catalunya. La ciutat pretén recaptar fons per la investigació de l'esclerosi múltiple. Rubén Estévez, bona tarda.
Bona tarda. Fa uns 27 anys que la Fundació Esclerosi Múltiple va engegar aquesta campanya, tot i que ara hi ha més formes de col·laborar més enllà de remullar-se a la piscina, des de comprar marxandatge solidari o comprar productes alimentaris adscrits a la campanya. La recaptació obtinguda es destinarà als serveis d'acompanyament per als afectats de la malaltia, com ara la neurorehabilitació, la intermediació laboral i el manteniment d'un centre especial de treball. De la mateixa manera, una part dels fons es reinvertiran en campanyes de sensibilització sobre la malaltia i a favor de la normalització del col·lectiu afectat, especialment a les recentment diagnosticades. Així ho ha aprofunditzat Rosa Marsiera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, en declaracions al Cafè.
L'esclerosi múltiple és detectada en persones molt joves i és la segona causa de discapacitat després dels accidents de trànsit en persones joves. Per tant, ens trobem que és un moment molt clau en el que comença doncs, la vida familiar, la vida laboral. Per tant, hem d'acompanyar aquestes persones perquè es puguin adaptar a aquesta nova situació vital.
A Sabadell, l'esdeveniment estiuenc tindrà lloc el pròxim diumenge al Club Tenis Sabadell, de 9 a 2 del migdia i a les piscines Joan Serra, de 9 del matí a 8 del vespre. Tot just avui, l'Ajuntament ha confirmat públicament el seu adheriment al mullat d'enguany, així que no es descarta l'utilització d'altres piscines municipals com la Bassa, de cara a properes setmanes.
I l'Ajuntament de Sabadell condemna l'assassinat d'un noi a Corunya i convoca una concentració contra l'homofòbia aquesta tarda a les 8.
L'espai escollit serà la plaça de Sant Roc. Des del consistori han remarcat el ferm compromís en la defensa de la prevenció i la divulgació dels drets de les persones, entre ells del dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat sexual ni expressió de gènere.
L'agrupació andalusa de Sant Sebastián de los Ballesteros celebra l'última activitat de l'any a la Masia de Can Rull.
El festival de final de temporada es va celebrar dissabte a la nit, va durar dues hores i va comptar amb la participació del coro rociero de l'entitat, un grup de country, una actuació de playback i la bailaora Ainhoa Garrido. D'aquesta manera, han tancat un any complicat, segons el president Joaquín Lesmes.
Hombre, es complicado porque no hemos podido realizar lo más importante de nuestra agrupación, que es la cena de San Sebastián, la gala de premios y la romería. Claro, son las dos fiestas más importantes y las migas también es otra fiesta también muy importante. Y bueno, pero bueno, esperemos que ahora vamos a intentar hacerlo todo, aunque sea con aforo reducido, con ciertas limitaciones, pero vamos a intentar ya procurar ya no mover, empezar las actividades, porque la gente lo necesita, los socios lo necesitan.
Per a l'ESMES es tracta d'un primer pas per recuperar el calendari festiu de l'entitat, que inclourà al setembre una visita al poble cordobès que dona nom a l'agrupació.
Es cremen 4.500 metres quadrats de matolls al Camp de la Clota.
El foc va començar ahir a 2:15 de la tarda per culpa d'una foguera que es va descontrolar. El veïnat va alertar els bombers, ja que el foc era bastant actiu. S'hi van desplaçar 4 unitats del cos i un helicòpter bombarder que va realitzar 3 descàrregues d'aigua fins que es va controlar l'incendi. No hi va haver cap persona ferida.
En cultura, els sons balcànics inundaran aquest vespre l'amfiteatre de l'Espai Cultura. El Fres Festival de la Mà de Joventuts Musicals ha programat un concert de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, una formació que reinterpreta la música dels Balcans, barrejant-la amb sons mediterranis i orientals des de fa ja 9 anys.
Joana Soler, presidenta de Joventuts Musicals, explica que es tracta d'una formació internacional que té 6 discs a l'esquena i que és tot un referent de la música tradicional. A més, compta amb un sabadellenc a càrrec del clarinet.
És una orquestra que és internacional totalment perquè està composada, com molt bé has dit, per músics de diferents països, com puguin ser, doncs, no sé, Itàlia o França o Grècia o Ucraïna, però tenim un català. Tenim el Daniel Carbonell, que a més és d'aquí Sabadell. Per tant, això és tot un luxe, poder tenir una orquestra d'aquestes característiques i que hi hagi un català que en formi part.
El concert serà a l'amfiteatre dels Jardiners de l'Espai Cultura a 8:45 del vespre i les entrades tenen un preu de 15 euros.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Nou minuts per dos quarts de vuit. Repassem un parell de punts en clau general. Salut podria engegar noves restriccions si el ritme de contagis no es frena.
El conseller Josep Maria Argimon ha evitat especular sobre quins podrien ser aquests canvis i ha afegit que no s'informarà de les decisions fins que no estiguin preses. Tot plegat en un context amb els indicadors disparats i amb una incidència de la Covid creixent, en especial entre els joves de 16 i 29 anys. La majoria de casos són lleus i això està traslladant la pressió als centres d'atenció primària, que en paraules del conseller Argimon es troben en una situació complicadíssima. De moment, però, ha descartat que els hospitals puguin assumir tasques pròpies de l'atenció primària. Argimon ha insistit que cal seguir les normes de prevenció perquè la pandèmia és encara molt lluny d'haver acabat.
I mor la cantant i actriu Rafaela Carrà als 78 anys.
De nom real, Rafaela Maria Roberta Peloni, la Carrà, com era coneguda popularment, es va fer molt famosa en el seu paper de presentadora en diversos programes de varietats tant a la televisió italiana com a l'espanyola. O la Rafaela, a la Socho con Rafaela o Salvemos Eurovisión són alguns dels programes en què va intervenir durant els 70 i els 80.
I ara els esports. El director esportiu del Cercle Sabadellès, Bruno Barrientos, s'acomiada de l'entitat després de 14 temporades. El barceloní s'incorpora demà passat al Tennis Barcelona per fer-se càrrec de la seva escola de tennis.
Durant els últims anys ha desenvolupat diferents tasques a la carretera de Bellaterra i ara marxa al que ha definit com el millor club del país. Ho fa, això sí, gràcies al nom que s'ha guanyat estant al Cercle, segons ha argumentat ell mateix.
La valoració, bueno, brutal, sí, brutal. He après moltíssim, o sigui, jo me'n vaig al Tennis Barcelona perquè surto del Cercle, o sigui, al final sí, he crescut amb aquest club, no? O sigui, lo que soc m'ha donat el club, no? I jo crec que el club i jo hem crescut a la vegada.
El barceloní també ha parlat del llegat que deixa l'entitat sabadellenca per al nou entrenador del Barcelona. En l'última dècada, el Cercle ha aconseguit arribar al nivell dels més grans.
Deixo un club pues, dels millors de Catalunya, no? Per no dir dels millors d'Espanya, també. No? Jo crec que he fet una bona feina, deixo el club el més alt possible, no? amb un primer equip masculí 10 anys seguits a primera categoria també, amb una escola amb 240 alumnes, no? I unes seccions, o sigui, estan econòmicament van bé.
El fins ara director esportiu seguirà sent soci del Cercle perquè el considera casa seva i admet que li serà molt estrany el primer cop que hagi de tornar a la carretera de Bellaterra com a rival.
El centre d'esport segueix el compàs d'espera quan falten just dues setmanes per l'inici de la pretemporada. Els arlequinats continuen tenint 12 jugadors actualment amb contracte en vigor.
La presència dels quals no està al 100% garantida a la plantilla 2021-2022. En el capítol de les altes, el Sabadell treballa per diferents opcions que té força avançades, però que no estan prou madures com perquè puguin resoldre's en qüestió d'hores. Els futbolistes esperen ofertes de segona A abans de decidir-ne definitivament. Tot en un mercat de fitxatges de la primera ref que segueix especialment aturat. Sobre les renovacions, no hi ha novetats en les converses entre el club i els jugadors com Adri Cuevas, Undabarrena o Grego Sierra. Dels tres, el que estaria més a prop de continuar vestint la samarreta arlequinada seria l'andalús, però tampoc s'espera una entesa definitiva de forma imminent.
Per cert, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el centre d'esports canviarà les seves equipacions per la nova temporada. Tant la primera com la segona samarreta seran diferents que les d'enguany. Aquest és l'últim any de contracte amb Hummel, la marca que vesteix el Sabadell des de fa uns anys, el que no vol dir que no es pugui renovar l'acord. Marc Nomen és el nou entrenador del Sabadell Juvenil. El Sant Cugatenc torna a Olímpia 5 anys després i havent passat per la Xina. En concret, el Vallesaire, l'entrenador de l'equip sub-16 del Wuhan, abans d'acceptar el repte de ser el relleu de Miqui Lladó, el juvenil arlequinat.
El nou tècnic dels sabadellencs ja havia entrenat durant 4 anys els infantils juvenils del centre d'esport, a més de ser el coordinador de cadets. La seva mà dreta serà Agustín Peraita, que també havia estat al futbol base arlequinat i també procedeix de la Xina. En el seu cas, com a scout de la selecció sub-16, Nomen reconeix que Lladó ha deixat el llistó ben amunt amb l'ascens a divisió d'honor i la posterior 6a plaça de l'elit.
Sense cap dubte és un repte. Jo sóc una persona que molt de projectes i de persones i a mi és un repte que des del primer moment m'ha enganxat i em dona molta, molta trampera. Sabem que hi ha un precedent molt bo, perquè el Miqui Lladó i el seu cos tècnic han fet una temporada increïble, però això no és més que un altre estímul per nosaltres, per saber que hem d'aprofitar aquest nom i aquest prestigi que s'ha guanyat el Sabadell per intentar fer molt bé les coses i seguir amb aquesta línia de que el juvenil sigui un equip referent dins del futbol base del propi Sabadell.
L'objectiu del nou entrenador del juvenil A del Sabadell serà consolidar-lo a l'èlit en aquest segon any a divisió d'honor i que els jugadors, la majoria dels quals seran de tercer any, estiguin preparats per fer el salt al sènior.
I el seu predecessor, Miqui Lladó, és l'encarregat de liderar l'àrea internacional del centre d'esports. Ja ho feia els dos darrers anys, però ara s'hi dedicarà al 100%. En què consisteix el projecte? Ens apropa a tots els detalls l'Adrià Arroyo.
L'àrea internacional, bàsicament, des del principi ha consistit en intentar generar nous ingressos pel club a través d'oferir diferents programes per jugadors estrangers, entre els quals, per exemple, hi ha doncs el fet de venir a fer estàncies al Sabadell i integrar-se com a jugador en els entrenaments dels equips de futbol base. També hi ha la possibilitat, òbviament, per clubs de jugar amistosos contra els nostres equips de futbol base, per entrenadors de tenir l'oportunitat de visitar el club i estar uns dies aprenent de la metodologia que utilitzem.
A més de tot això, clínics per entrenadors o estades per equips de Sabadell. En definitiva, fer del Sabadell una plataforma pels estrangers que veuen en el futbol català un futbol en el qual emmirallar-se, com explica des de Califòrnia el mateix Lladó.
A l'estranger molts cops el nivell competitiu és baix. Aquí al futbol català doncs, el sistema competitiu, al ser tan ampli, tan competitiu i tan regular, doncs fa que els jugadors estiguin interessats en voler aprendre de nosaltres.
Tot això en un primer estadi, important jugadors forans. El segon, a llarg termini, passaria per exportar també la marca Sabadell a d'altres països, com ara en forma de campus a l'estranger, com ja han fet d'altres clubs, tot en una àrea internacional que porta cuinant-se des de fa temps.
Això s'ha estat fent durant 2 anys. Evidentment, tenir el juvenil i haver de compaginar això no ha pogut permetre'ns fer-ho créixer tot el que volíem fer-ho créixer. Evidentment, el Covid ha sigut un freno a l'expansió i des del club doncs, s'ha decidit que aquesta àrea és estratègica, que aquesta àrea s'ha de desenvolupar, que aquesta àrea ha de créixer, que és important, que hi ha marge, que hi ha possibilitats. I ho vam parlar a finals de temporada passada, que el juvenil i aquesta àrea no eren compaginables i que havia de prendre una decisió i la decisió doncs, ha sigut que el juvenil amb la feina feta i havent deixat l'equip a divisió d'honor, doncs que ara ens centrarem en l'àrea internacional.
Lladó, amb una àmplia experiència a països com l'Índia, Mèxic o els Estats Units, s'hi dedicarà a partir d'ara de manera exclusiva.
I un últim apunt, Clàudia Pérez Pai ha estat tercera al campionat de Catalunya de triatló olímpic disputat al Pont de Suert. La sabadellenca va fer un temps de 2 hores, 7 minuts i 10 segons en terres pirinenques.
Va entrar poc menys d'un minut després de l'Eva Ledesma, que va ser segona i lluny de la campiona Sofia Aguayo, companya del seu equip al Prat Triatló. Fins al setembre, doncs, tindrà temps Clàudia Pérez per refer-se de les molèsties que va tenir al peu físiques abans que no torni a la competició.
Menys d'un minut per 8:15. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que tota aquesta informació està ampliada a radiosabadell.fm. I tornem demà amb més notícies a partir de les 9 al Cafè de la Ràdio. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.